A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al podcast de salut i bons hàbits per una vida plena. Si voleu gaudir d'un cos àgil, flexible, en forma i una ànima amb ganes de viure i carregada d'il·lusió, esteu escoltant el podcast correcte. I si només voleu fer xapa i pintura, segur que també aprendreu moltes coses. Jo sóc Mercè Milán i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La Ciutat que Cura. L'OMS ho diu, gent més activa per un món més saludable. More active people for healthy world. I és que està comprovat que l'activitat física regular ajuda a prevenir i a tractar malalties no transmissibles com ara malalties del cor, ictus, diabetis, càncer de mama i de còlon. També ajuda a prevenir la hipertensió, el sobrepès i l'obesitat. I a més, pot millorar la salut mental, la qualitat de vida i el benestar. Tot i sabent-ho, gran part del món és cada cop menys actiu i els nivells d'inactivitat augmenten paral·lelament als nivells de desenvolupament econòmic. En alguns països, el nivell d'inactivitat pot arribar a superar el 70% a causa dels patrons de transport, de l'ús de la tecnologia, els valors culturals i la urbanització. Si no fem res per augmentar els nivells d'activitat física, els costos relacionats amb els impactes negatius en la salut aniran augmentant, fins i tot en medi ambient, en el desenvolupament econòmic, en el benestar i en la qualitat de vida. La OMS aposta i atenta està treballant i, com no podia ser d'una altra manera, ha creat un pla.
Jo avui ja sé que he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere. La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
I és que el Pla de la OMS d'Acció Global per promoure l'activitat física inclou una orientació actualitzada de la majoria de països, és que s'han de posar al dia, i un marc d'accions polítiques efectives i factibles per augmentar l'activitat física a tots els nivells. A més, estableixen 4 objectius i 20 accions polítiques, universalment aplicables a tots els països. No hi ha excusa. S'ha de fer l'abordatge de múltiples aspectes culturals, ambientals, individuals i determinats de cada inactivitat. Aquest pla espera reduir un 10% la inactivitat d'aquí al 2025 i un 15% al 2030. Voleu sentir com ho faran? Doncs ben senzill.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó.
Anem a pels 4 objectius. Un és crear societats actives. L'altre és crear entorns actius. El tercer seria crear gent activa. I el quart, crear sistemes actius. I és que d'aquests grans 4 objectius, nosaltres avui parlarem de la part que ens toca. Com a comunicadora i divulgadora, La Ciutat que Cura planteja ítems que ajuden a canviar paradigmes, creences i valors que cal revisar. Anem a fer consciència. Avui anem a fer campanya per fer persones actives. I sabeu què? Que estem encantadíssims de fer-ho. Bé, estic encantada. I és que m'emociona promoure aquest estil de vida, que només ens pot portar coses bones. Hi ha moltes maneres d'estar actiu. Caminant, en bici, fer esport, fer lleure, lleure actiu, ballar i jugar alhora. Alhora que també hi ha moltes oportunitats de fer política per augmentar tot això. I jo em pregunto, creus que tu pots fer alguna cosa des del teu lloc professional? I també, creus que pots fer alguna cosa per tu?
Ja no m'espanta, sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí.
Com farem gent més activa i un món més saludable? us llenço les propostes de l'OMS per si us animeu. Ells diuen, una manera de fer gent més activa és un abordatge multidisciplinar i complex, però proposen coses i donen opcions. Una d'elles és fer programes interdisciplinars i multisectorials, de manera que s'hagin d'ajustar a cada situació, a cada espai, a cada població. L'altra és preveure una sèrie de programes per la gent de determinada edat i evitar que l'envelliment sigui un problema a causa de la inactivitat. També proposen enllaçar programes d'activitat física i d'educació per la prevenció a les escoles. Factible, no? L'altra és implementar coses que a nivell comunitari siguin fàcils de trobar, que tinguem disponibilitat a les pròpies ciutats. També intenten que s'incloguin tots els mitjans dels que disposem a nivell comunitari, tant dels centres de salut com dels ajuntaments, com dels centres cívics. I al final és prioritzar programes que, d'alguna manera, prioritzin l'activitat.
Ja no m'espanta, sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí i que passi el que passi, fem junts el camí.
I després de fer consciència, ara que ja us tinc una mica més encaminats i ja esteu entrenats d'escoltar el podcast, per fer una societat més activa, anem a descobrir què podem fer per nosaltres. I és que encara, si no ho estem fent, o no sabem com fer-ho o com portar-ho, hem de descobrir què ens pot aportar el moviment. Imagineu per un moment que esteu en una farmàcia del futur, d'acord? Sí? I demaneu consell a la farmacèutica que us ofereix dues píndoles. Assenyaleu la primera i li pregunteu per a què serveix. I ella us explica. I diu, aquesta, com a beneficis, baixa la tensió arterial, estabilitza els nivells d'insulina, incrementa el metabolisme dels greixos, també combat l'osteoporosi i redueix el risc de patir ictus i infart. Malauradament, els seus efectes secundaris són l'insomni, erupcions cutànies, problemes cardíacs, pot ser que pugui donar nàusees, gasos, diarrea o augment de pes i alguns més. Ara passem a la segona píndola i li preguntem, i aquesta per a què serveix? Oh, doncs té els mateixos beneficis, diu la farmacèutica. Ah, i els efectes secundaris? Somriu i diu, no en té cap. La primera píndola és imaginària, però podia ser qualsevol fàrmac convencional per la hipertensió o pel colesterol. Però la segona és real. Més o menys s'anomena fer exercici.
Jo avui ja sé que he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli.
I és que la gent que fa exercici viu més i té menys risc de patir hipertensió, ictus, malalties cardiovasculars, depressió, diabetis i síndrome metabòlica. A més d'evitar, també, patir demència durant molt més temps. Què passa, doncs, en el nostre organisme que, quan fem exercici, ens és tan bo? I és que sempre hi ha alguna excusa per moure'ns menys i, al final, la droperia de moure'ns se'ns enganxa com un pop que ens entumeix les articulacions, el pensament, la vitalitat... Però la realitat és aquesta, i l'hem de poder superar, i hem de trobar la manera, i cadascú ha de trobar la seva manera.
Res ja no m'espanta, sent el ritme, la vida s'encomana.
Perquè el que sí que està clar és que cada etapa de la vida té unes circumstàncies i uns requeriments especials, i moure's pot ser diferent segons l'edat o el moment en el que ens trobem, i al final pot ser que encara que vulguem, no sapiguem com sortir de l'espiral o trencar el cercle. Però et lleves al matí i et veus la panxeta, o et sents encarcarat o encarcarada i et costa engegar. O potser agafes coratge i dius, vinga va, que avui vaig a córrer. I el dia següent, com t'has passat de la ratlla, ja no et pots ni moure i no hi tornes fins dos mesos després. Estimats, estimades, que no va per aquí, ho sabíeu? Però anem al tema. Quanta activitat física he de fer per gaudir d'una bona salut? I què entenem per activitat física? Esta és otra. L'Organització Mundial de la Salut recomana 30 minuts d'activitat física moderada 5 dies a la setmana per mantenir un bon estat de salut. Malgrat això, aquesta recomanació varia en funció de l'edat i de les circumstàncies de cada persona. I avui tenim la sort de tenir a la ciutat que cura una persona especial que fa coses especials en el seu dia a dia, com no podia ser en el nostre podcast. Coses com ajudar les persones a recuperar la seva forma física, sigui quin sigui el seu estat de salut, perquè el seu talent és el coneixement del cos i del moviment. De fet, podríem dir que seria com un mag del moviment, capaç de promoure'l allà on no n'hi ha. Des de la seva experiència i des del seu coneixement, del seu propi cos, ha integrat l'art d'acompanyar les persones per generar salut des del moviment, amb comprensió, amb empatia, amb saviesa, cosa que als 27 anys té molt i molt de mèrit. I és que, com no podia ser d'una altra manera, a la ciutat que cura tenim persones que curen. I avui, a través del moviment. Benvingut, Robert.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per venir fins aquí.
Gràcies a vosaltres.
El Robert Ramos ha estat jugador de futbol professional durant uns quants anys. Treballa com a entrenador personal i està especialitzat en diverses disciplines de prevenció i rehabilitació de lesions i, a més, treballa molt en pilates i amb entrenament funcional. I és que si alguna cosa té de bo practicar una activitat física de forma professional, és que suposo que es queda la integració del compromís, de la responsabilitat i d'alguna manera aquesta addicció endorfínica que t'impulsa a fer esport sempre, no? I a generar benestar. I és que l'heu de sentir. Primer de tot, Robert, com t'has deixat convèncer per venir a estar a Tarragona a fer un podcast de salut i bons hàbits on parlem de ciutats que curen?
Mira, vaig anar escoltant els teus podcasts i em va agradar molt la iniciativa que tenies i els podcasts que estaves fent, i em van entrar les ganes de poder transmetre a la gent la meva passió sobre el cos humà i el moviment i lo important que és.
És molt xulo això que dius, però jo us diré que jo vaig saber del Robert gràcies a una amiga meva, Mireia, que després de patir un ingrés hospitalari greu es va quedar amb molt poca energia i amb una forma física que ja us podeu imaginar. Però és que si això va ser abans de l'estiu, quan jo la vaig tornar a trobar després de l'estiu, la recuperació de la Mireia havia sigut espectacular a través de l'activitat física. I quin va ser el causant? Doncs gràcies a un entrenador personal, que és el Robert, que avui tenim aquí, nois i noies. I aquests canvis tan espectaculars i aquesta vitalitat que es genera en una persona quan ha estat malalta i ha patit un ingrés hospitalari no és fàcil de generar. Jo m'hi dedico i realment promoure l'activitat física és anar més enllà de restablir el que és la recuperació en si, no? Així que jo penso que no he parat fins que l'he conegut, perquè una persona capaç de generar i promoure aquest canvi i aquesta millora tan espectacular, d'una manera tan respectuosa a la vegada i tan profunda, perquè jo conec a la Mireia i sé que promoure l'hàbit i les ganes de continuar fent quan ella va arribar aquí són ara imparables.
Sí, és això, intentar que la persona connecti amb el seu cos, ensenyar-li la consciència corporal i que la persona també agafi responsabilitat sobre el seu cos, no? Que sempre estem buscant a fora i no, tota la nostra responsabilitat està des de dintre.
Quin secret hi ha i com tu fas per generar aquestes ganes i aconseguir que la persona instauri l'hàbit o la necessitat? Això per mi té un preu incalculable.
Suposo que serà la meva passió, que intento transmetre al màxim, i el que t'està dient ara, intentant que la persona agafi responsabilitat i consciència de lo important que és el moviment. No, ja no, no només a nivell muscular i articular, sinó a tots els nivells fisiològics i sistemes, no? Tant el sistema digestiu, circulatori, sistema nerviós. O sigui que el moviment englobe moltes coses, no només la musculatura i les articulacions.
Mm. Creus que hi ha un temps determinat, establert per assolir l'hàbit, ara que això està tan de moda? Els dies, els comptar?
Molta gent diu 20 dies, 30, 60, va molt a cada persona. Si és algú que no té cap enfermetat i s'ho agafa des d'un punt, o algú que vingui d'una patologia, com era el cas de la Mireia, doncs també és una miqueta més difícil, perquè venen molt desmotivats, amb molt poques ganes, amb molt poca energia.
Quina creus que és la clau?
De la meva part cap a ells és això, que els intento ficar la passió que tinc jo per l'exercici i pel moviment, els intento com introduir una pastilla i que se'ls hi quedi dintre.
Suposo que la pastilla és proporcionar-los aquells exercicis o aquelles activitats que poden assolir, no?
Sí.
No, o no exigir més del que poden, però sempre una mica més del que feies ahir, no?
I començar molt a poc, ara sembla que si no fas ioga, si no fas pilates, que si no fas crossfit, sembla que no facis res, no? A mi m'agrada dividir el moviment en dos aspectes, no? El moviment intencionat, que seria el que elegeix la persona, jugar a futbol, anar al pàdel, fer pilates, i el moviment integrat, que per mi que és el que està fallant, que el moviment integrat seria els moviments que fem cada dia. Pues a l'aixecar-nos, anar caminant a la feina, pujar les escales, són petites decisions que podem anar prenent al dia, que avui, clar, la vida no ens ho posa fàcil, en aquest cas ens ho posa difícil, perquè tenim ascensors, tenim el cotxe, que si ara els patinets elèctrics, que sí, que pel tema ecològic va molt bé, però pel tema moviment, hi ha gent que conec que baixa de casa i se'n va a dos carrers amb el patinet a fer la compra. Ostres, estem en un moment d'una miqueta d'incoherència.
Ostres, és que això que dius del moviment integrat vindria a ser el moviment natural,
sí.
No? I és el que precisament hem perdut.
Sí, el que està fallant més. Per això que tenim molta informació, tothom sap el que ha de fer,
sí.
Però cada vegada hi ha més sedentarisme.
Exacte. Qui més qui menys de les persones que no practiquen esport acostuma a ser sovint, o bé perquè han patit alguna lesió, o perquè les circumstàncies de la vida no li han permès instaurar l'activitat per falta de temps, o perquè finalment tiren la tovallola. Per què creus que passa això?
Per falta d'informació i falta de coneixement d'un mateix. Doncs sempre la gent està buscant a fora i als gimnasos, per exemple, això no t'ho podrien donar. Sempre has de buscar algun bon professional, un entrenador personal, i que a poc et vagi donant petites dosis i anar millorant en aquest aspecte.
Has dit una coseta que és per manca també de coneixement,
sí,
d'un mateix.
D'un mateix, sí.
Com interfereix això en aquest aspecte?
Bo, com que paralitza o desmotiva molt a la gent. Com ja no saben com començar, pues ja no faig res, no? Pues començar amb petits hàbits, sortir a caminar, pues amb la teva colla d'amics, en lloc de quedar a fer la cervesa, pues podeu quedar per anar a caminar i aneu parlant i aneu comentant tot. O els caps de setmana, que en teoria una de les més excuses és que entre setmana no tinc temps, però quan arriben les vacances o arriba el cap de setmana és quan encara fan més sedentari. Pues aprofitar els caps de setmana, sortir, buscar llocs actius. És que simplement el caminar ja és una bona activitat física, no necessites ni de material ni d'un entrenador que t'estigui dient el que has de fer, ni res.
Clar, això és una mica el que dèiem a la introducció, quan l'OMS intenta canviar paradigmes, perquè realment hi ha societats en les que comencen a integrar que el cap de setmana, en lloc d'anar a un centre comercial de compres, s'ha de sortir a la natura o s'ha de sortir a fer alguna activitat en la que puguis moure't. Però clar, això vol conscienciar i canviar els valors.
Això és el que intentem fer des del càmping, l'espai salut que porto jo, és intentar això, que la gent que vingui el cap de setmana que puguin disfrutar de totes les activitats que tenim a l'exterior, però dintre del càmping també les activitats que fem des de dintre del càmping.
Clar, com treballes de tu a tu al càmping?
A través de fer pilates, entrenaments personals, fem molts tallers de respiració conscient, respiració conscient i
consciència corporal, no?
Sí,
suposo.
Sí. És anar, que la gent vagi agafant aquest coneixement de si, del seu cos, que és el que els hi falta.
Clar, és que això en teoria ja ho teníem. Bé, vindria de sèrie, diguem-ne, sí. No?
Hem passat, el nostre sistema fisiològic ha passat de 3-4 hores diàries d'activitat, de lo que et deia, de moviment integrat, a 3-4 hores setmanals de moviment intencionat. I aquí és on hi ha el fallo del sistema.
Hem passat d'anar a caçar i córrer pel lleó.
Sí, doncs hem de buscar activitats moderades, i doncs sí que seria bo durant la setmana incluir aquestes 2-3 hores d'activitat més vigorosa.
Clar, ara aquí venen matisos, no? Què és una activitat vigorosa, què és una activitat moderada, què és cada cosa? Com ho interpretem, això?
Per exemple, entrenament de força, entrenament funcional, o l'entrenament personal, si ja t'agafes un entrenador personal, ell ja anirà donant les dosis que necessites de cada cosa.
Clar, perquè, clar, jo crec que la gent que ens escolta ha de tenir clar que una cosa és l'activitat física d'aquest moviment natural o integrat, que defineixes tan bé.
Que depèn de cada un.
Exacte, de la voluntat de tenir aquesta consciència, que a més, quan tu comences a integrar-ho, el cos t'ho demana. I després hi ha el que seria l'exercici físic, que pot ser un esport. I això és una altra cosa, és un altre tema. Clar, i en aquí, quan hem d'integrar aquests conceptes, ve la força, la flexibilitat,
la coordinació,
l'equilibri, la resistència. Llavors tothom comença que si me compro la pulsera d'activitat, que si les sabatilles aquelles que corren més amb el sensor activat, que si la música al braç, i al final...
Sempre estem buscant a l'exterior quan tot està al nostre interior i és la nostra voluntat de fer...
Clar, a mi, quan vaig estudiar infermeria, em van ensenyar una cosa que m'ha servit de molt, no? I és que de vegades les persones no fan les coses per algun motiu. I hi ha com a tres motius. Un és la falta de coneixements, com tu bé dius, és a dir, no sabem com fer-ho, no ens ho han ensenyat. L'altre, de vegades, és la falta de força, però de força vital, és a dir, perquè el cos no té energia, perquè ha sortit d'una depressió, o perquè hi ha hagut alguna malaltia, o hi ha hagut algun procés que la persona realment no té aquesta vitalitat. I l'altre és perquè no hi ha la voluntat, o sigui, la persona no vol. I s'ha de saber en quin punt està, no? M'imagino que aquesta vinculació com a entrenador personal, aquesta part d'anàlisi d'en quin punt està el client...
Fa que tingui èxit o no.
Exacte.
Que hi hagi èxit o no, sí. És saber bé la persona que tens al davant i
quina disposició
té,
sí,
molt a ell.
Clar. Si la té, quina és...
Tu no has d'adaptar als teus clients, no els has d'adaptar al teu entrenament, sinó has d'adaptar el teu entrenament amb els teus clients. Aquí
això...
està. Crec que la clau de l'èxit és això, intentar adaptar el teu entrenament al tipus de client que tens al davant.
Clar, la diferència amb un gimnàs convencional és que es fa això.
Això és impossible.
Clar, que ells el que fan és adaptar el que ells tenen a tothom.
Clar.
I sí que ho ajusten, sí que fan... Però després el seguiment acaba trobant-se sol, la persona no té cap vinculació afectiva amb un entrenador que pugui estar o que es preocupi o que segueixi les seves dificultats, no? Perquè en el fons... Clar, tu comences a fer activitat, però pot ser que te trobis pues, que el cos te respon d'una manera o d'una altra, o es queixa d'un costat o d'un altre, i si no tens algú que t'expliqui, mira, això t'ha passat per això altre, o això t'està passant perquè no ho estàs fent bé, o no estàs ben fent bé aquest moviment, no?
I al final aquí és on es desmotiva la persona i ho acaba deixant.
Què creus que... Com ens afecta el sedentarisme realment? Aquesta mala fama que té és justa?
Sí, molt, molt justa. Jo crec que encara no s'acaba d'apretar en aquest sentit.
No.
I a través de les empreses i de les feines s'hauria d'intentar incentivar més a la gent a fer activitat física. Que no fa falta fer una hora d'activitat física, sinó, per exemple, tinc molts clients que treballen en oficines i els hi faig rutines de 5-10 minuts i que es fiquin una alarma cada hora, hora i mitja, que s'aixequin un moment, estirin, activin la musculatura que ha estat més dormida durant la feina... I amb aquests petits hàbits dia a dia la persona es va trobant bé, es va motivant bé i diu, ostres, lo bé que em sento l'exercici físic i el moviment.
Exacte, i a més te descarregues de l'estrès continuar tota l'atenció. Imagina't, no?, que dins del software amb el que està treballant ja hi hagués el propi programa que cada hora màxim te fes aquesta alerta, no? fes, bueno, fes un stress break. Vinga,
va. Això ja va passant, que la gent que ja ho va fent, per si sola ja no els hi fa falta l'alarma, perquè a l'hora ja van notant que es comencen a carregar, o que el seu cos ja els està demanant estirar-se una miqueta i aixecar-se de la cadira.
Que xulo, si idees no ens en falten. Aleshores, tu què creus que és el pitjor que provoca el sedentarisme en les persones? Quins són els factors de risc principals avui en dia?
Bé, tenim l'obesitat, el tabaquisme, la tensió arterial alta, els nivells de sucre en sang, i crec que la inactivitat física està al cinquè lloc fins fa poc. I era curiós que només actuant sobre la inactivitat física actuaix directament amb els altres factors de risc.
Sí, en aquest estudi que fem referència a l'inici del podcast, a la OMS fa tot una valoració dels objectius i de les millores i els guanys econòmics que resoldria només reduint aquest 10% d'inactivitat en 5 anys. I és brutal. Pot fer l'activitat física sobre aquests factors?
Millorar-los. Per mi és la millor píldora, aquella... la millor pastilla, sempre ho dic, és l'exercici físic.
I amb una persona que no sap per començar, què li aconsellaries? Com pot?
Si no té clar...
Si no te té a prop, clar.
Sí, si no té clar quina activitat li agrada, pues lo ideal seria buscar un professional i que a poc a poc el anés ajudant, que l'ajudés a agafar consciència corporal de com s'ha de moure, perquè per culpa del sedentarisme la gent, en trobo molts casos, és que no se sap moure gens, i no sap dividir les articulacions, li dius mou-te des de la cadera i no sap de lo que li estàs parlant.
Això és ciència ficció.
Sí. Lo ideal seria això, agafar un entrenador personal, que no ha de ser per vida, pot ser un mes, dos mesos...
Per aprendre.
Que et doni el coneixement que necessites i a partir d'allà ja et pots obrir, pues, a ballar, tipus d'activitats que t'agraden.
Tu que estàs format en pilates, suposo que tens molt, molt clara la consciència de tot el que són les cadenes musculars i com això ens afecta, no? I jo no ho veig tan difícil, poder fer rutines que les empreses o que fins i tot vosaltres pugueu formar empreses, no?
Sí, sí.
Per establir aquestes rutines.
És molt senzill, només fa falta que algú fiqui la iniciativa...
I les ganes. Perquè d'infraestructura no es necessita tanta com a tal, que pots necessitar unes màrfegues, no?, per fer pilates, per exemple.
Unes esterilles, un mat, unes gomes, un rulo, i amb això en tens suficient.
Ostres, els que no coneixeu el rulo de pilates, si busqueu com a tal rulo de pilates, és una meravella. El que simplement fer una respiració sobre el rulo amb la columna ben estirada, vèrtebra a vèrtebra, és brutal el que obre el tòrax, distensa les tensions a nivell dorsolumbar. A mi m'encanta, el rulo de pilates és màgic.
Sempre el material essencial que els dic que han de tindre a casa és rulo, pilotes i una barra on es puguin
Quines
penjar.
Quines pilotes? Lo de la barra ja...
Pilotes de tot tipus.
Sí.
Si pots començar amb una pilota de tennis, que és fàcil d'aconseguir...
I què fas amb la pilota de tennis a casa?
Descalçar-te, fer-te massatges als peus...
Utilitzar-la com a lloc de contacte,
exacte.
No?
Exacte.
I amb quin altre treballaries...
De material, vols dir? Amb el rulo, és que el rulo és genial. Passa que fa també una funció com la pilota.
Sí, perquè estova molt la musculatura.
Sí. I la barra també és molt curiós, que els nostres ombros estan fets per estar penjats i fas aguantar la gent penjar-se amb el seu propi pes i no t'aguanten ni 10 segons. I...
Sí, perquè, bueno, clar, ara no el veieu, però és que està en forma. Tu ara me fiques i ara me penges amb una barra, jo no aguanto ni 10 segons ni 5. Però suposo que això també és powerhouse, no?, que diuen els de pilates.
Bueno, començar a poc, tindré la barra a casa, en un lloc que la puguis veure cada vegada que passes, i mira, una rutina seria aquesta, que cada vegada que passis per sota de la barra, penjar-te 5-10 segons i així anar millorant.
I si no tens barra, alguna altra alternativa per estirar-nos?
Bo, fer estiraments, que algú t'ensenyi a fer estiraments, o si ja tens un mínim de consciència corporal, gràcies a YouTube avui hi ha molts vídeos que pots ficar de 5-10 minuts i estirar.
És veritat. Jo sóc del parer que molts de nosaltres ens agradaria que ens piquessis a la porta cada matí i ens expliquessis com fer-ho, no? Perquè sembla que ara t'escoltarem i diem, vinga, va, demà m'hi poso i demà ens aixecarem i ostres... quin tipus de rutina recomanaries per començar? Tu creus que tot és un tema de moviment o que la ment hi té alguna cosa a veure?
Bé, al final el cervell està fet, el sistema nerviós treballa per fer moure el nostre cos, no? Rutines que faria? Pues començar amb el moviment integrat, intentar anar introduint cada vegada més moviment integrat, que pot ser el caminar, pujar les escales, anar introduint petites rutines a la feina...
Això està molt bé, però a casa, si jo disposo, per exemple, de mitja hora quan m'aixeco, o puc decidir aixecar-me mitja hora, aquella mitja hora ell ja no li dona importància, però ell t'explica que ell s'aixeca amb aquella calma, no? Fa uns estiraments...
M'aixeco, em faig un te, mentre faig un te doncs ja començo a sentir el meu cos, el que m'està demanant, i ja començo a estirar.
Comença a estirar i una cosa molt important que és visualitzar el dia.
Exacte. Vull dir, mentre estàs estirant ja la teva ment està visualitzant del que farà i ja comences el dia molt millor. T'has estirat, t'has activat, t'has ajudat a activar tots els sistemes i vulguis o no la ment es desperta i ajuda a visualitzar tot el que et queda pel davant.
En positiu, suposo, no?
En positiu, sí.
De vegades la ment fa males passades, però... És veritat que la predisposició de descans i d'haver dormit, en teoria, d'haver dormit bé, ja ens predisposa a organitzar i a pensar de forma més optimista pel matí. Ja no hi ha encara tantes interferències. Però com ens podem acompanyar o com es pot acompanyar aquest procés d'integrar i de voler incloure l'activitat física per no decaure?
Bé, jo crec que la millor manera és buscar un entrenador personal. Perquè ja tens algú...
Però ara te busquem aquí i no te trobem. I no sempre és tan fàcil.
Sí.
Vincular-te amb algú que diguis, ostres, he empatitzat, me sento ell, còmode sí. amb aquesta persona, no? I veig que m'entén la meva situació, la meva manca de forma física, perquè sí que jo m'he trobat amb persones a la consulta que és algo que han deixat i que no han fet i que també els hi fa molta vergonya trobar-se en el punt que es troben i no saber, no? I de dir, ostres, és que ara jo ho veig, jo ja no me podré posar amb tableta de xocolata, per exemple, no? I ja no ho comencen pel fet de que no s'agraden com es veuen o perquè els hi fa vergonya.
Això és un altre problema, que la gent abans de començar ja està buscant al final, no? I no s'ha de començar mai a ser aquell objectiu, l'objectiu ha de ser crear els hàbits saludables i l'altre ja vindrà a secundari. O sigui, al portar ja una vida activa, a poc ja aniràs millorant físicament, et aniràs trobant millor i això ja seran petites motivacions que et aniran fer anant més a més.
Clar, i a tu quan t'arriba una persona que vol millorar el seu estat de salut, per on comences? Com ho fas, la valoració? Dius, a veure, faig un escàner...
Sí, primer faig una valoració... física, de veure com té les articulacions, quins glutis, és que m'estava pensant perquè el gluti és un dels músculs que tendeix a estar molt inhibit, molt desactivat
totalment,
per culpa de passar tantes hores sentat, no? Pues és valorar les seves articulacions i veure quina musculatura està inhibida i quina està treballant més del compte.
Què en penses del moviment natural en les diferents etapes de la vida? Perquè... Clar, no és el mateix l'adolescència que els 40, que ara tothom vol fer maratons a partir dels 45, per exemple, no? Què en penses de l'aprenentatge d'incloure el moviment en les circumstàncies diferents de les persones? Com ho faries? Creus que a les escoles podem fer alguna cosa? Creus que...
M'estaria... A través de l'escola es podria fer molt. O sigui, no ajudaria a començar a crear bons hàbits de moviment natural... que els patis ja fossin d'una altra manera, que poguessin anar a fer més activitats a l'exterior... Passa que de moment això ho veig molt lluny.
Bueno, però s'han de dir les coses, sí, sí. No? Què seria l'ideal, per exemple? Què seria l'ideal per tu?
Per començar, donar més hores d'activitat física i que l'activitat física de l'escola no resumeixi...
Ho compro.
...a fer curs navet ni això, sinó que fem per mi són tonteries, no? Pues l'activitat física tindria que ser ja amb un professor que els comencés a ensenyar als nens consciència corporal, la importància de moure's, ajudar-los a cada un quina és l'activitat que els ajuda més, que els agrada més, com podria ser ballar, un li agradaria més escalar, pues que ells ja vagin veient el que els agrada més tirar.
Clar, tu en quina edat creus que un nen o una nena pot identificar-se realment amb un esport? Perquè, clar, aquí potser hi ha un altre paradigma a canviar o ajustar, i és que els obliguem a que s'identifiquin amb un esport, i si no t'identifiques en cap esport, doncs ja es retira l'activitat física de la seva pauta diària, no?
Aquí tenen molt que veure els pares, no? Que sempre agafen els nens i el pare o la mare vol inculcar al nen el tipus d'activitat que a ell hagués agradat o que, no, o que ho va fer però no va arribar enlloc. El millor als nens que sempre dic als pares és que disfrutin, que provin tot tipus d'activitat física i ells mateixos que ja es vagin trobant amb la que més els agrada.
Clar, vosaltres, com teniu l'espai de salut dins d'un càmping, suposo que trobeu molt de turisme familiar, no? I treballeu en aquest sentit, feu propostes...
Sí, per exemple, ara per Setmana Santa pues, organitzem campus de futbol, taller sobre consciència corporal amb els nens, després hi ha un noi que també treballa amb mi, fa com Animal Flow, que són moviments d'animals,
sí,
i ho adapta als nens i als adults. I també sempre intentem buscar activitats que a part dels nens també puguin interactuar pares i nens. I això que els pares els hi quedi clar, perquè quan vagin una altra vegada a casa, pues una manera d'incloure moviment integrat és el poder jugar, ja que tens un nen, disfruta'l i juga amb ell. I
clar,
sortireu els dos beneficiats.
Clar, perquè això del jugar sembla que se'ns ha oblidat.
Sí,
no?
Quan la gent es va fent adulta o va perdent. No o sé si per pors o no ho sé.
Sí, aquí seria un altre tema a aprofundir.
Sí.
El que clar, que la nostra rutina és jugar unes coses molt concretes que hi ha dins de l'hàbitat on vius, però el jugar com a moviment corporal, no? Aquell concepte d'animalitat, no? De contacte, sense violència, però sí de contacte, se n'anem...
Sí, pues lo que necessita el cos.
Allunyant. Sí, és així, eh?
Sí.
Però estem... fora de tot això.
A part de treballar músculs i articulacions, ja entraríem a sistema més cognitiu, de generar més neurones i de millorar la relació entre neurones i neurones.
Cosa molt útil per l'aprenentatge.
Exacte.
Que si de fet els que esteu escoltant us reviseu aquest document de l'OMS que trobareu després penjat a Twitter, a l'OMS també explica que un dels beneficis de reduir el sedentarisme serà millores en l'aprenentatge. I és que està vist que la coordinació entre els dos hemisferis que s'obté a través del moviment corporal facilita la integració de qualsevol concepte memorístic. I és que si volem trobar-te, on te podem trobar? I la gent que te vulgui trobar, on t'ha d'anar a buscar?
A Àger, a la Vall d'Àger.
A la Vall d'Àger. Allà... Lleida també existeix,
sí.
Senyores, senyors.
Entre Balaguer i Tremp hi ha una vall molt bonica.
Sí?
I allà tenim un càmping, que és on estic treballant. I estic portant tota la part d'Espai Salut.
Déu-n'hi-do. I tenim la sort de tenir avui a la Carlota Mercadet. Hola, Carlota, benvinguda.
Hola, gràcies.
La Carlota és la coordinadora, precisament, d'aquest càmping tan xulo. A més de ser la coordinadora, la Carlota ha estat alumna del Robert. I m'agradaria que us expliqués una miqueta, en breus cosetes, quins són els beneficis i què és el que ella ha notat de diferent de treballar d'aquesta forma... l'activitat física.
Sí, bueno, jo he viscut 6 anys a Barcelona i he estat anant al gimnàs típic,
convencional,
i 2-3 cops a la setmana i anant a les activitats dirigides
sí.
que fan. I durant aquests 6 anys que he estat allà no he notat millora de guanyar força o sentir-me millor, que em deixi de fer mal l'esquena. I clar, bueno, ja creus que com que no coneixes bé el tema de l'esport, creus que això bueno, és normal, no? Però llavors quan vaig començar a entrenar amb el Robert amb res, 2 mesos ràpidament vaig notar que havia guanyat molta força, flexibilitat, que no em feia tan mal l'esquena. Llavors dius, ostres, que mal informats que estem realment quan no saps res d'això i penses que anar al gimnàs i fer aquestes classes ja està bé, però te n'adones quan proves metodologies tipus la que fa el Robert o més personalitzades, veus que no té res a veure i realment potser el que fas a un gimnàs no és salut realment, no?
Pot ser, clar, si no hi ha, suposo que algú que es fixi amb tu, amb el teu moviment i amb les necessitats teves concretes, pots estar treballant molt i tenir la sensació, però el teu cos no està obtenint el benefici que necessita, no? M'imagino.
Sí, sí, sí.
Ostres, com se us va acudir la idea d'integrar un espai salut en un càmping?
Bueno, jo després d'acabar la carrera vaig decidir que volia tornar a Àger i el Robert també va venir, llavors vam estar al càmping, llavors el Robert és apassionat de la seva feina i vam considerar que era molt oportú crear al càmping l'espai salut, que el Robert pugui fer la seva feina i crear, com heu mencionat abans, aquests espais actius, no?, que dèieu de trobar, que la gent que li agradi fer esport quan vagi de vacances, doncs pugui trobar un lloc que a part de disfrutar de la natura, relaxar-se i el que fas normal quan vas de vacances, puguis tenir un espai on realment hi hagi algú que et pugui ajudar i bueno, que si ja de normal fas esport, que puguis seguir fent esport durant les vacances, o que si vens un dia al càmping i no fas esport i proves les classes del Robert o Espai Salut, qualsevol de les activitats, t'enganxi i se t'encomani aquestes ganes de fer salut. Llavors vam pensar que era molt interessant en un càmping crear això per la gent que vingui a visitar-nos.
Clar, perquè d'alguna manera és alguna cosa que és el caramelo de qui vol estar tranquil en un càmping que no és el típic càmping d'aglomeració,
sí, que
estàs com un,
exacte,
com un hotel de formigues, sí, que allò és horrorós. I clar, és una altra filosofia. Com és el càmping d'Àger?
Bueno, és un càmping que té la zona de parcel·les normal, la típica, sí, que vas amb la teva tenda, autocaravana o la caravana, i després tenim els bungalows i tenim també un altre concepte que és l'hotel horitzontal, que és com un bungalow, no té cuina i funciona com un hotel. Llavors, a part d'això, també tenim pàdel, camp de futbol i l'espai salut aquest que porta, clar, el Robert. Llavors, clar, tens una mica de tot, també tens el restaurant, llavors, bueno, tens com un resort, entre cometes, ho tens tot allà i tens també moltíssimes rutes que surten del càmping, si t'agrada caminar o anar amb bici, o sigui, tens una mica de tot.
Clar, perquè jo crec que el que té de diferent és que el hàndicap de l'espai salut fa que tu quan vagis allà connectis amb tota aquesta vitalitat de ganes de fer coses sense aquell estrès de anem a fer activitats per omplir a dins d'un càmping, no? Tot és més slow.
Clar, l'entorn ajuda molt, perquè si veus com fa les classes del Robert, per exemple, hi ha un jardí superxulo que és on hi ha els bungalows i l'hotel, i si fa bon dia fa les classes allà, és gespa, és grup reduïts, màxim, 4-5 persones o així, i estàs allà tranquil·lament, no hi veus els cotxes, no estàs tancat en un edifici corrent amb una cinta i veient tothom passar per allà agobiadíssim, és que l'entorn ajuda molt.
Clar,
també
és important que veieu la web del càmping, perquè llavors us fareu una mica la idea de com és aquest espai, que és un espai obert, és un espai magnífic i que a més crec que té un dels cels on s'observen millor les estrelles, no?
Sí, té el cel, bueno, més clar de Catalunya, amb menys contaminació lumínica.
I hi ha un observatori a prop.
Sí, és molt interessant. De fet, Àger, els dos punts clau són l'observatori i el Congost, que és aquesta excursió tan coneguda.
Sí, el Congost de Mont-rebei, que el tenim pendent. Què ens en dius? Volies compartir alguna cosa?
Bé, que us féssiu la idea de lo que és el càmping, no? Pues imagina't vindre un cap de setmana, estàs amb un bungalow de fusta, integrat a la natura, amb tot el jardí que tens al davant, i demanes fer una classe d'estiraments, perquè quan tornis a la ciutat vols incloure uns estiraments al matí. Pues contactes amb mi, que estic a Espai Salut, pues imagina't aixecar-te al matí, cap allà a les 8 o a les 9, surts al jardí, comences a respirar l'aire més pur, ens fiquem amb les esterilles i ja comencem a fer una activitat d'estiraments, de que la gent vagi connectant, ensenyant-los a respirar i a relaxar el cos. D'aquí et fas una dutxeta, te'n vas al restaurant, fas un buffet...
Esmorzar healthy?
Sí.
Per seguir la línia.
Esmorzar healthy i ja busques ja una activitat o quedar-te més tranquil al càmping o anar a fer el Congost de Mont-rebei, pots volar en parapent, escalada, via ferrata...
Jo de l'slow a volar en parapent tinc encara una mica d'aprenentatge, però hi ha gent que realment això li apassiona i són opcions, no? Vosaltres heu volat en parapent?
Sí.
Bé, valents, valents, és el que té la joventut. Home, jo penso que s'ha de provar. I no ho hem acabat de concretar, però construirem la propera càpsula slow amb consciència corporal al càmping d'Àger, sens dubte, perquè ha d'estar, bueno, xulíssim. A partir d'aquí, anem a la recepta ja de la setmana. I diu al salut.cat, gent activa, gent feliç. Una vida activa millora la salut i proporciona benestar físic i mental. Acumula 30 minuts d'activitat física diària si ets adult i 60 minuts si ets un infant o un adolescent. Caminar és la forma més fàcil de millorar la teva salut. Fer activitat física en companyia ajuda a ser constant i a sentir-se bé. Practica ioga, tai chi, qigong o activitats similars. Té efectes beneficiosos per la flexibilitat, l'equilibri, la força, la prevenció de caigudes i el benestar. Per viure més i millor, seu menys i mou-te més. Balla, fa moure tots els músculs i fa sentir bé. La música és una bona companyia i molt bona. Cuida't fent activitat física. Desconnecta't. Dorm almenys 8 hores al dia i menja sa. Dedica't una estona al dia per tu. Et sentiràs molt millor. Jugar i riure també és fer activitat física i la pots fer sol o acompanyat. Ser solidari aporta salut i benestar. Activa't per la causa que prefereixis. Aprofita els efectes terapèutics de la natura. Surt a practicar activitats a l'aire lliure. Gent activa, gent feliç. Salut Pública, promoció d'activitat física saludable de la Generalitat de Catalunya. Activa la vida, millora la vida, és el lema del Dia Mundial de l'Activitat Física el proper dia 6 d'abril. Consulteu detalls al web i descobriu el PAFES. El PAFES és el programa d'activitat física i esport i salut a través de la Secretaria de Salut Pública i el Sistema Sanitari de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu incrementar el nivell d'activitat física entre els adults de Catalunya, incorporant el consell en la pràctica dels centres de salut i promovent l'ús de recursos comunitaris amb rutes saludables. Tot el que podeu descobrir si feu un cop d'ull serà què hi ha sobre el Dia Mundial de l'Activitat Física, recursos per professionals, si ets un municipi, descobrir quines són les rutes saludables, formació per professionals i, sobretot, jo us aconsello dues cosetes. Fer un test, el test Soc Actiu, i veureu si realment ho sou o no. Després, consulteu els trucs per ser més actius i us podreu descarregar unes fitxes xulíssimes per penjar a la nevera i moure-us cada dia una mica més. No us oblideu de fer un cop d'ull al cercador de rutes saludables i als enllaços d'interès. Els beneficis per la salut s'incrementen si es fan 5 hores a la setmana d'activitat física moderada o 2 hores i 30 minuts a la setmana d'activitat física vigorosa o una combinació equivalent de totes dues. És preferible repartir l'activitat durant la setmana. Fins i tot és possible distribuir al llarg del dia moments de 10 minuts cada vegada. Cada persona ha de fer l'activitat física que més li agradi i que més s'adapti a les seves condicions, sense forçar, sense estirar, sense tenir cap meta que no pugui assolir el seu cos en aquell moment. Sabem que 150 minuts a la setmana sembla un munt de temps, però no ho és. Són 2 hores i 30 minuts, el mateix temps que estaríeu veient una pel·lícula. La bona notícia és que podeu distribuir el vostre temps actiu durant la setmana. No cal fer-ho tot d'una. I penseu en el que us he dit abans? Podeu fins i tot dividir-lo en petits períodes de 10 minuts durant el dia. Es tracta de fer el que millor us vagi a vosaltres, mentre feu activitat física d'intensitat moderada o vigorosa, almenys en períodes de 10 minuts. L'activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina diària és el moviment integrat, el moviment natural que fan a les blusons, el moviment que ens explica el Robert, i d'alguna manera és l'eina més efectiva per la promoció de la salut i la prevenció i el control de malalties. Caminar, anar en bici, fer activitats quotidianes d'una manera activa, anar a l'escola caminant en lloc d'agafar el cotxe, practicar algun esport o fer gimnàstica o simplement jugar, la que vulguis. Tu, quin esculls? Sortiu a la natura. Sortiu amb Gantabanacs i Josep Maria Llorac el proper dia 8 de març a la Platja Llarga. Consulteu les activitats al seu web. Per avui, fins aquí, i amb moltes ganes que us hagi arribat les ganes d'aixecar el cul de la cadira, ens acomiadem fins la propera setmana.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.